De la una del migdia, més informació a partir de les dues a l'informatiu.
Més informació a ib3notícies.com. Tertúlia hipotètica.
Ai, la repetiré.
La tertúlia hipotètica, suposadament moderada per Adrià Quatrecases.
Ja ho has dit, suposadament. Què tal, com esteu? Benvinguts a la tertúlia hipotètica, el programa d'humor d'IB3 Ràdio, on debatem cada dissabte a la una del migdia sobre allò que no ha passat, o que no ha passat encara, però que podria passar algun dia, per què no? Cada setmana plantegem un escenari fictici i convidem els tertulians més ocorrents a opinar-ne com si fos real. D'aquesta manera anem avançant feina. I si mai es dona la situació, ja tindrem la cosa debatuda. Avui ens posem optimistes. Plantegem una hipòtesi en què la comunitat científica ha aconseguit trobar la cura del càncer. Aquest escenari sí que ens faria il·lusió que fos cert, però hi afegirem algun element per dur-lo al terreny de la comèdia. Va, a punt?
Cada dissabte a la una del migdia, la tertúlia hipotètica, amb Adrià Quatrecases, a IB3 Ràdio.
L'alegria s'ha desfermat en saber-se que ja hi ha remei per la principal dolència de la nostra era. Tot eren celebracions i abraçades emocionades arreu del planeta fins que s'han conegut els detalls, la lletra petita. Els mateixos descobridors de la cura del càncer han hagut d'advertir que el medicament miraculós que han aconseguit fer té un efecte secundari. El càncer desapareix, sí, però des d'aquell moment tot el que menges té gust a bledes. Ara que ens hem situat, és moment de debatre la situació a fons i per fer-ho comptem aquesta setmana, amb un cas excepcional, amb la mateixa gent que comptem cada setmana. Biel Perelló, des de Mallorca, bon dia.
Bon dia.
I la Dolors Botella, des de Menorca, com estàs?
Molt contenta. Quina gran notícia.
Sí, senyora.
Quina gran notícia.
Sense peròs, sense, com es diu allò, sin paños calientes.
Jo crec que no ens podem posar molt estupendos. És a dir... En una balança poses la cura del càncer i a l'altra que tot faci gust a bledes, i d'entrada, com a mínim, en una fase inicial pesa molt més, és molt més important, té molt més valor la cura que no aquest efecte secundari que costarà de superar, però que jo crec que si ens esforcem una mica entre tots ho podem superar i portar bé.
Sí, d'entrada sí que sembla com que la balança està clarament favorable, fins que entres a... T'imagines la situació a llarg termini. Perquè, clar, si això va per llarg... Perquè, clar, un cop estàs curat, la cosa va per llarg. I, vulguis que no, bledes de per vida, eh? És que es diu molt ràpid, però no t'hi vulguis trobar. No sé si tu, Biel, trobes que això, que et compensa.
Totalment.
La cura et dona salut, però et condemna. Per tu compensa.
Totalment. Jo normalment el que cuino té un gust infernal. Per tant, és una millora. Estic desitjant, no ho sé, tenir un càncer petit, encara que sigui, perquè et millori. I un altre efecte secundari, aquest efecte secundari que ens beneficiarà a tots, és que deixaran de penjar fotos de menjar. Perquè sí, pots posar un plat molt bonic, sí, però té gust de bleda. No enganyis ningú.
A veure, això és veritat que això és una derivada que l'hem d'abordar, que hi haurà una crisi especialment a xarxes socials. Instagram segurament haurà de tancar,
sí,
com a empresa i com a xarxa, perquè no sé quin sentit tindrà si la gent ja deixarà de cuinar. És a dir, en el
veus
moment que la gent
són,
digui...
Tots són bones notícies, eh? Ho esteu veient, no?
És que és un dia extraordinari.
És que és meravellós.
Bueno, sí.
Contem que no tothom S'haurà de prendre aquesta medicació. Estadísticament, molts, sí, però hi ha una gran part de la població que no tindrà càncer, per tant, no necessitarà curar-se i continuarà donant la brassa amb el tema foodie i
receptes, sí, de pocs minuts.
Tancaran molts gastrobars. També bona notícia, que per ser sempre m'ha resultat molt desagradable i molt clínic el terme gastrobar. Mira,
a mi em sona malament, fins i tot, gastro, com si fos com un bar d'una malaltia de l'intestí.
Sí, sí, et donem hora pel gastrobar.
No el bar normal,
no.
El gastro.
O sigui, sembla revisió de gastro, no? El bar del futbol i... No, potser no t'hem fet bé aquest diagnòstic. O sigui, també amb el gastrobar, no? Com una segona opinió.
Jo no he entrat mai a un gastrobar perquè jo sempre he donat per fet que un gastrobar et donen menjar, com diu la paraula bar, però te la donen directament al gastro. És a dir, que és per via... és a dir, que t'ho fan amb t'instal·len, t'endollen... No ho volia dir. Jo sempre he pensat que això t'ho fan pel recte. És a dir, que t'injecten... Tu demanes unes patates braves,
sí,
i t'entren, però...
A la brava.
I llavors que jo sempre he pensat... Bueno, no descarto res, perquè en aquesta vida, escolta'm, potser s'ha de provar tot, però m'ho guardo per més endavant. Potser no va així, eh? Potser ho tinc mal entès com funcionen els gastrobars, però jo, per lògica, entenc que deu ser així, que és una cosa intravenosa.
Sí, no pinta bé. No sé. No sé quin tipus de gent hi deu freqüentar bueno, aquests puestos.
La notícia de la troballa de la cura del càncer ha estat, evidentment, molt celebrada. Quan s'han sabut els detalls, hi ha hagut una mica de xof, hi ha hagut una reacció de... Bueno, hi ha qui ha pausat la rua, però també és veritat que podria ser pitjor. Podria ser gust a pèsols. Vull dir que tampoc no s'ha de ser... No? Vull dir, està molt criminalitzada la bleda.
A veure, la bleda sempre ha tingut molt mala premsa, però és que és molt positiva, la bleda. I... No és el millor gust del món, segur, però tampoc el pitjor. Tampoc el pitjor, com molt bé deia en Biel, sempre hi ha gustos pitjors. I també penso que fins a quin punt la gent que no cal que passi per un tractament, que està sana i que no, per tant, no cal que hagi de superar una malaltia d'aquestes per i tenir gust a bler de tot, potser també podria solidaritzar-se i menjar bledes igualment.
Ara,
és a dir,
ara ho has dit.
Són molt saludables i fins i tot m'atreviria a dir que si menges bledes amb substitutiu d'altres aliments molt més químics i molt més adulterats, segurament evitaràs fins i tot en algun moment de tenir més riscos de tenir una malaltia d'aquest estil. Aleshores, home, no veig mala idea que d'entrada tota la població ens posem amb el tema de les bledes, sigui quin sigui la nostra situació sanitària. És a dir, posem-ho ja d'entrada i mirem a veure com anem responent. També penso que si els tractaments són ràpids, al final... un any passa molt ràpid. És a dir, un any menjant amb gust a bleda tot, passa ràpid.
Passa sí, ràpid. També és veritat que la bleda, és a dir, tan criminalitzada que està, però n'hem de parlar, perquè és un aliment que és bàsicament fibra, però que el 90% és aigua. Uh-huh. És aigua i fibra. Llavors, sí. Si és aigua i fibra, i el que té és un gust repugnant, no podríem beure molta aigua i ja està. És a dir, si ens hem de posar healthies, beus molta aigua i li poses, no ho sé,
no, però...
és aigua bruta. Beus aigua bruta i és una bleda.
Però es nota que no saps de ciència, Adrià. perdona que t'ho digui, però per fer això dir-t'ho jo, que no els directius de la cadena.
Sí.
Una cosa és que tot tingui gust a bleda, no, no que mengis bledes. Mm. Tu pots menjar pernil, pots menjar formatge, pots menjar el que vulguis, però té gust a bleda. Mm. Només és el gust.
Sí, sí, sí.
És a dir, pots anar... Pots seguir totes les receptes del Santi Taura. En el meu cas ho faré, perquè no m'agrada cuinar, però provaré, perquè sé el resultat final, tindrà gust a bleda, cosa que em sembla bé. Em sembla anar sobre segur. O sigui, el no ja el tens.
Clar, també hi ha la part de la gent que no es voldrà estar de capricis gastronòmics, doncs de productes de luxe, no? Gent que voldrà menjar foie o que voldrà comprar-se un pernil 5J. I el tallarà, però... i amb allò una llasqueta fineta, suposarà que tindrà gust a bleda, però serà però... com si tens una llasqueta
clar,
de bleda.
Jo aquí penso que la llibertat el primer... Llibertat individual i col·lectiva, sí. sempre. No tindria molt sentit, la veritat. Jo crec que si tot ha de fer gust a bledes, ja posats potser és el moment d'apuntar-se a una dieta més saludable. Més,
sí, però aquí estaries...
Més vegana.
No. Jo crec que aquí estaries vulgaritzant un esnobisme de gent que el que vol és menjar pijades cares.
Mira, per exemple, jo ara... porto uns dies que he viatjat una mica i he anat al País Basc. No sé si hi heu estat mai, us ho recomano.
Home, terra de bledes.
I terra de xuletons.
I, sí, també, de guarnició.
I ara penso, ostres, he anat a una sidreria, no sé si hi heu estat mai, però tenen un menú a base de sidra, bàsicament, i després...
Què dius ara?
Sí, i després et posen una truita de bacallà, que està molt bona, i després un tall de carn que no cap a la taula. Aleshores, la pregunta és, jo ara, si estigués en un procés de recuperació, de millora, de cura d'un càncer, i sabigués que em puc curar normal, i que l'únic d'això que tindria seria que aquest xuletón espectacular, al punt, amb un gust increïble, amb una carn tendra que es desfà... té gust de bleda, doncs jo crec que ho puc superar. El que passa que crec que no demanaré el xuletón. És a dir,
no
demanaré el xuletón. No em posi el xuletón.
No,
posi'm
no.
La manida verda i ja està.
No, jo crec que sí, t'has de demanar el xuletón, però demanes que te'l posin per endur en un tàper i te'l guardes per quan acabis el tractament, d'aquí un any o quan sigui, llavors el treus, un cop de microones i vinga.
I també et dic una cosa, ara estem aquí parlant de coses molt... de coses una mica capritxoses, perquè es nota que no hem passat gana. Però jo no sé si heu vist la Societat de la Nieve.
No.
Clar, parlàvem l'altre dia de què passaria si el toro es quedés la gent allà aïllada i comencessin a haver-se de menjar per sobreviure uns als altres, el gust a bleda aquí, la veritat és que no hi fa nosa, al contrari. Està bé, no? Vull dir, que bueno, quasi
ara,
que et diria que no passa res.
Vens del País Basc de menjar-te mitja vaca. Ara no et posis, ara tu no et posis tiquismiquis, així no podràs menjar un xuletón de humà.
No, però que vull dir que en el, segons quins casos la cosa jo trobo que és una millora. Fins i tot en molts moments també crec que penso que pot ser una oportunitat per l'hostaleria, pel sector de l'hostaleria, perquè realment el menú no caldrà que... No sé com dir-vos-ho. No caldrà que se'l treballin gaire.
No.
Però podran mantenir els preus, aquests preus absolutament aberrants.
Això sempre.
No, sí, l'Eudolf ha tocat un tema prioritari com és el de l'hostaleria i jo també hi veig núvols, núvols a l'horitzó, perquè clar, imagina't, tu vas a un restaurant xinès, per exemple, a gaudir de delícies i...
Tres, concretament tres.
Sí, i què demanaràs? El més barat. Arròs Tres Delícies per a un... Mm. O arròs blanc per a un carro, saps? Perquè, total... I això portarà la ruïna a molts restaurants xinesos i molts establiments de l'hostaleria. Local, mexicana, italiana... Mira, tu, jo què sé, ens demanem una pizza... No, miraràs la carta al més barat. Mm. Això sí que em sembla greu. Em sembla força greu. I jo crec que els científics s'ho haurien de currar una mica més. No n'hi ha prou. No n'hi ha prou.
No ens podem aquí.
No es poden relaxar.
No sortirem a aplaudir al balcó. No sortirem al balcó. És a dir, si els donen un Nobel, xiularem. Fotrem una xiulada impressionant. Perquè no es pot fer, això. No es pot fer. Mira també el que van fer amb la Covid, que et queden seqüeles estranyíssimes. Hi ha gent que ha perdut l'olfacte, hi ha gent que té marejos constants... ningú sap.
Gent que s'ha tornat conspiranoica per culpa de la Covid.
Sí, exacte. Gent que no hi creu. Seria pitjor tornar-te conspiranoic en cas de tenir un efecte secundari realment advers, o que tot tingués el gust d'allò que odies. En el meu cas, el peix. No puc amb el peix. No, és un gust que detesto. Llavors sí que m'ho pensaria. Diria, això no es pot fer de la manera habitual, d'allò que et cau al cabell i que és un infern passar, perquè prefereixo això a que no sigui, pum, una pastilla i que tot tingui gust a pop. No, jo dic que per mi és una cosa, egoístament, és una cosa que no té importància. Per la gastronomia, pels foodies, per els programes de televisió de cuina, sí, és un cop dur, és un cop dur. Aquesta notícia no crec que hagi sentat bé a tothom.
No. No. Jo el que penso és que s'ha de ser exigent també amb la comunitat mèdica i la comunitat científica i que treballin una mica més. Jo crec que hem d'exigir que, diguem, que val, podem acceptar que tingui efectes secundaris i que aquest medicament faci que totes les coses que mengis tinguin gust a una cosa, però almenys que puguis triar, no? Que puguis triar
sí.
Quina cosa.
Sí, sí.
Clar, llavors això canviaria el panorama de manera substancial. Mm. Imagina que, clar, tu és com, vale, abans d'això, triï.
Sí.
Com un menú, que et portin un menú i tu puguis triar. Això em semblaria més... Bé, això em semblaria que un avenç important, però confio molt, perquè crec que la ciència ha demostrat que és capaç de qualsevol cosa. I, per tant, jo crec que és qüestió de...
Perquè
de
fins i tot, és a dir, qualsevol cosa que ingereixes, encara que sigui, per exemple, un xiclet, també passa a tenir gust de bleda,
sí, clar,
no?
Sí, clar, o un gelat. Gelat de bleda.
Això es complica per moments, eh? Està clar que en una primera fase és el que penso que és molt positiu, però, home, si hem d'estar així... Si la malaltia, sobretot, ha d'allargar-se molt en el temps, si aquest tractament s'allarga molt en el temps, sí que és cert que els científics hauran de trencar-se una mica més les banyes, perquè serà complicat de mantenir una qualitat de vida normal.
Sí. S'han viscut escenes dantesques, s'ha viscut gent que estava a l'hospital, que acabava de medicar-se i anaven les visites ben contentes a celebrar-ho i li duien una caixeta de bombons que havien comprat a baix, a la botiga de l'hospital, i, clar, una imatge dantesca de veure aquella persona que tasta el bombó pensant-se que allò té licor de cirera i cacau i tot això, i es troba que té gust de bleda, i clar, llavors ho rebutja, la persona que li ha fet el regal s'ho pren malament perquè s'ofèn. Bé, hi ha hagut autèntics drames.
Sí, està per veure també quin tipus de bleda, és a dir, bleda sola, sense sal ni una mica d'oli, així... No ho sé, jo crec que encara... hem llançat els barrets al foc massa aviat. Perquè no sabem, sí, és durant el tractament. Ja ho veurem, ja ho veurem. Perquè moltes vegades els efectes secundaris d'això, per dir alguna cosa, d'aquesta malaltia venèria, no, això es passarà... i passen 10 anys i encara pica. Vull dir que...
Hi ha molta picardia. O a vegades també té gust a bleda.
Hi ha molta picardia, al món...
O aspecte de bleda.
Al món científic, que et prometen una cosa... Potser per ells és una cosa estupenda, perquè és això, té gust de menjar sa. Perquè és que seria absurd que tingués gust de bleda i que a sobre, o sigui, et fots un entrecot i et puja el colesterol i a sobre, per tu, bàsicament, estàs menjant bleda.
Jo, fem una petita pausa per la publicitat, però us deixo amb una pregunta que vull que mediteu durant els anuncis. Els pacients que es curin el càncer i passin a notar gust de bledes cada cop que es mengen un entrecot, com dius, s'haurien de comptar com a vegetarians? Pensem-hi.
IB3 Ràdio és memòria.
Eren de la pobla de tota la vida. Vaig créixer de petit dins d'un celler. Jo tenia 5 anys i trescava per dins les botes de per allà de dins i les glosades que feien quan seien a la taula, perquè cada no hi havia berenada sense que caigués qualque glosa llavors.
La veu del record a Aire.
I teníem un meravellós arròs de pagès. Un pare sempre de que un arròs de marial poble ha de marguejar de porro i de domàtiga. I un provocó vent.
Dissabte a les 9 del vespre amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. Coneix els mitjans de proximitat amb connexió local.
Mirar el cel per veure quin temps farà, un gest que feim molts cada dia.
Connexió amb Ràdio Pollença.
Tenim un procés de canvi climàtic i se nota. Nits que excedeixen de 20 graus, en un calvari n'hi ha hagut 89. I això és una burrada.
Avui parlant de meteorologia i també de com ha afectat la sequera al sector primari de Formentera.
Connexió amb Ràdio Illa.
Molt preocupant, no es pot sembrar, per tant no hi ha menjar per bestiar. Sincerament, aquest any és que no hi ha ni una herba.
Connexió local. Diumenge, a les 9 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Magda Cortés.
Seguim a la tertúlia hipotètica, fent la patada amb el Biel Perelló i na Dolors Boatella, comentant avui aquest escenari hipotètic. Imagineu-vos que es trobés la cura pel càncer, però... que tingués un petit efecte secundari, que és que qualsevol cosa que menges a partir de llavors té gust a bleda. Aquest és l'escenari. Dèiem abans de la pausa que si en aquest cas cada cop que algú mengés un entrecot, encara que tingués gust de bleda, el fet de que tingués gust de bleda hauria de fer que es comptés aquella persona com a vegetariana? Això seria just?
Sí.
Jo crec que sí. O sigui, hi ha una part que sí. S'hauria de comptar com a vegetaria de com a mínim de gust. De sabor. Esclar,
sí, hem de començar a fer categories.
Espiritualment és una persona vegetariana. Ara, físicament, si no...
A la pràctica...
Sí, però jo et dic, a mi em sembla que és el moment d'aprofitar i tenir una dieta una mica més saludable, és a dir, no menjar per menjar, saps? Que, a no ser que siguis al·lèrgic a les bledes, i aleshores sí que realment... no puguis menjar-te-les. Saps que això també seria un bon... Em trenquen les... Ara mateix m'estan cremant algunes neurones. El tema de fons és... Vostè és vegetarià, perquè... Sí. Ara, realment... Sí, no, però una mica sí.
Sí.
Un 35% vegetarià.
No, totalment. A no ser que tu, personalment, hagis sortit al camp amb un arc i unes fletxes i hagis caçat, què sé jo, un me un, de, d'una possessió que no és teva i hagis robat un me, bàsicament. L'hagis caçat i l'hagis cuinat, l'hagis degollat tu mateix.
Amb els peus?
Amb els cops de karate. L'hagis esquarterat i l'hagis cuinat tu amb una barbacoa. Llavors, home, vegetarià, espiritualment, jo crec que tot apunta que no. Tu has comès
una barbària. Jo tinc entès que tu pots... Jo crec que tu, sí, el que sí que es compta com a vegetarià és si et menges, per exemple, una porcella, que l'hagis matat a cops de bleda. Sí.
O que hagi caigut de l'arbre. És que ara no ho recordo. Això com a, és vegetarià o vegà?
No, això és...
Sí, exacte. Jo crec que és vegà si la porcella ha caigut de l'arbre, ets vegana, i si l'has cultivat, és a dir, si agafes el morro tan bon punt surt de la terra, és vegetarià. Tinc entès, eh? No sóc especialista, però tinc entès que la cosa va així. Diria.
Sí, no és una qüestió que hem de deixar de banda, perquè és molt important. En el futur hi haurà... No sé, hi haurà moltes discussions amb els vegans de... autèntics, no? D'aquells que van ser com els
puristes,
els primers sí. Objectors de consciència. Que no volien fer la mili, anaven a la presó, no? Jo era vegà molt abans que es posés de moda aquesta merda de les bledes. Jo vaig triar-ho. O sigui, no va ser un efecte secundari. Ho vaig triar voluntàriament. Vaig fer un exercici de sobretot de proselitisme. I ara veniu vosaltres a casa meva a dir-me que sou vegans. Uf.
Bueno, perquè hi ha postures molt, molt extremes en la qüestió del veganisme. I la Dolors ha fet un apunt que em sembla molt bé, quan tu dius que es pot ser vegetarià, però en parcial, és a dir, ser una mica vegetarià.
De sentiment.
Dir, sí, no tot és blanc i negre en aquesta vida, no? I en els grisos, no? És com jo sóc un vegetarià, però que per esmorzar em foto sobrassada.
Sí, o les, per exemple, les pilotes amb el que sigui... Si pot, si pot una mica de verdura, una mica de fons de tomàtiga, compta com a verdura.
Ja ets una mica vegetarià.
Sí. Sí, seria...
De fet, la vaca, què menja?
Clar, està farcida d'herba.
Aleshores, d'on...
És verdura.
És una mica verdura.
La barca,
és
la vaca
una
és
mica
verdura.
És un... Potser, si... no seria vaca sense la verdura. Per tant, no estaríem d'acord que per ser vaca ha d'haver-hi verdura. I, per tant, la vaca és verdura.
En per una fons, regla de tres.
És una regla molt, 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 molt elemental. Segurament hi haurà molta gent... Hi haurà molta gent que no només hi sorprendrà, sinó que estarà en contra una mica d'això que estem dient. Però si ho mires així, doncs tot és més
ignorant,
relatiu.
Dos.
Tot és més relatiu. Aleshores,
sí, sí.
Dic jo.
No mengem tants depredadors. No ho sé. Bueno, potser hi ha animals que mengen insectes, o, però, no sé, un cargol no menja carn, no persegueix els pumes, per exemple, i els caça, com els documentals. Això poques vegades veuràs un porc. Bueno, els porcs mengen... Sí, mengen sa.
El que sigui, mengen el que sigui.
El que hi hagi. Els porcs mengen de tot, de tot.
No es queixen.
No, les balenes, no. Les balenes mengen plàncton. Sí, és a dir, quin mal hi ha a menjar balenes? Cap ni un. Èticament no. És verdura.
En el fons és verdura. És com un depredador que se'ns mengés a nosaltres. Realment som 70% d'aigua.
Cert.
No?
Però,
aleshores...
Sí, però som beguda.
Som més un refresc o un te calent o una cervesa, moltes vegades. Jo crec que sóc més cervesa que una altra cosa. Jo crec que, sí, amb els turitos que m'he begut aquests dies, sóc més cervesa que persona.
Sí. No, però és veritat que el tema del vegetarià i el vegà és una qüestió que és un luxe que ens permetem com a raça, que no hi ha cap altra espècie animal que es permeti modificar la seva dieta.
És dir,
qui és omnívor és omnívor, qui és carnívor és carnívor, qui és herbívor és herbívor. No es va triant.
Sempre deixant ideologies i ideologies a banda, és a dir, que tu puguis, hi ha molts, o sigui, tu ets per causa, per omissió. Si tu ets per omissió, és a dir, ets el que menges, per lo que d'això, la vida que portes, i no t'hi pares a pensar, no vols diguéssim alterar la teva vida, la teva dinàmica de cada dia sense més, val, però si tu tens una ideologia, què? Si tu tens unes creences que fan que... Clar, aquí sí que no ens hi podem posar. Aquí no ens hi podem posar.
No, màxim respecte.
Si tu dius, jo només menjaré el que cau de l'arbre. El que caigui de l'arbre. Primer hem de buscar els arbres, perquè cada cop costa més de trobar.
Sí.
I esperar que caigui.
Hi ha gent que ho he vist, que diu, no, aquesta porcella és d'arbre. Però les han pujat ells. S'han pujat ells, que ho he vist, amb unes politxes...
Si t'hi fixes, veia un cordill, eh?
Sí.
Et dona pistes.
I, clar, les veus caminar per allà, entre els arbres, però a l'hora de volar, no volen bé. Les porcelles, afrontem-ho. I és normal que caiguin de l'arbre. És normal.
I algú els hi ha de dir, també, eh? Sí. Algú els hi ha de dir, eh?
No.
Que es diguin una altra cosa. Mira,
i pensant també... Clar, nosaltres estem pensant una mica des de la nostra privilegiada posició de tot. Però hi ha altres religions, altres creences... El gust del Veda és kosher, per exemple...
Crec que depèn de com l'has matat, no?
Sí, però és tècnicament tu pots estar menjant kosher, però el gust aniràs a l'infern de...
Clar, és com el halal, no? Si, suposo que si mengessis una bleda que has arrencat mirant a la Meca, seria halal.
Ja, però llavors has de continuar la teva dieta habitual i esperar que el gust de bleda no sigui... Potser hi ha alguna religió estranya que té la bleda com a verdura sagrada, no? I no es pot tocar, i no i és... Què sé jo? Hi ha moltes cultures al món, està molt bé. Ja descobreixes moltes... peculiaritats, moltes incongruències, fins i tot alguna estupidesa, però no, s'hauria de preguntar a la Índia, per exemple, els hindús, què opinen de la bleda, de la medicació? Bueno, ells no tenen problema.
Obligarà a posicionar-se, obligarà a les religions a posicionar-se sobre la bleda, que és una cosa que en general ha estat molt oblidada. Vull dir, no, crec que no surt al Nou Testament, per exemple, no es menciona la bleda.
No.
En cap moment.
Fixa't tu, quan...
A l'últim sopar no hi havia bledes.
No,
home, és que fa de pobres.
No em sona les bledes. Tampoc en el món de la literatura apareixen gaire, Així, és un passa molt anònimament al llarg de la història, la bleda.
Hi ha molt personatge bleda.
Això sí.
Sobretot amb certs escriptors. Però la bleda a la literatura realment és un tema que ara es posarà de moda i hi haurà bledes per tot arreu.
a la literatura i al cinema. Espero que també arribin sèries i pel·lícules i producció cinematogràfica amb bledes com a protagonistes, perquè tots recordem sèries antigues, viejunes, com Els Frutis, sí. I allà no hi havia una bleda.
No,
hi havia
no.
altres vegetals, però no hi havia una bleda.
Hi havia fruites, no. fins i tot.
Hi havia fruites, però no hi havia verdures.
No. Clar, és que no. El temps... Ara, el que ara ens sembla inacceptable, abans això es feien sèries d'animació que eren fruites, que és una aberració.
I pel·lícules també de, que no cal que siguin d'animació. Per exemple, Tomàquets verds fregits, és una pel·lícula on el tomàquet és el protagonista i van triar el verd per una qüestió racial, per intentar contentar tot el sector de la verdura. Però, en el fons, el tomàquet és una fruita.
Sí.
És una fruita i això sí, porta molt de temps amagant-se, però el tomàquet és una fruita. Llavors, que no te la vengui... S'intenta vendre com a verdura, però no és verdura. Llavors, la verdura és veritat que no ha tingut el protagonisme cultural que mereix.
No.
No.
I potser no. Aquesta és una oportunitat perquè recuperi el seu lloc.
Però el tomàquet ha tingut una presència... com a efecte especial. És a dir, moltes vegades s'ha utilitzat el tomàquet per simular la sang. Per tant, ha intervingut en el... Ha tingut una mica més de protagonisme, una parcel·la més important que no la bleda.
No.
En aquest sentit, en el sentit cinematogràfic, hi han hagut moltes esquitxades de sang.
Sí.
Hi ha, no sé, pel·lícules mítiques com Carrie, o moltes de vampirs, on es juga amb la textura de la salsa de tomàquet per simular la sang.
Sí, sí, sí. És...
El suc de bleda no ha servit per això.
No.
La bleda no ha tingut aquesta oportunitat.
No, però per una qüestió de selecció natural. El tomàquet, doncs això, es pot transformar en ketchup, fàcilment, i el ketchup es pot esquitxar per tota la pantalla i mira, o sigui, per això ha tingut aquest nínxol. Si no hagués servit per això, segurament no existiria el tomàquet i no en menjaríem. La bleda va tenir el seu moment daurat a la postguerra. Això no hem d'oblidar.
No, és cert, l'ha tingut.
I... s'han portat unes connotacions de... Home, per una part bones, perquè diguéssim que van guanyar els bons, però per una altra, menjar bledes cada dia era com de pobre. Era com de gent que no tenia un caure morta.
I la bleda no ha tingut les mateixes oportunitats que el tomàquet, per exemple.
No.
Parlàveu que el tomàquet... És a dir, el tomàquet se n'ha fet ketchup, que bàsicament és agafar tomàquet i afegir-hi sucre.
Sí, ha tingut un desenvolupament, ha tingut una R més D més I al darrere, tota una indústria que ha apostat fermament i ha tingut oportunitats, ha tingut subvencions, ha tingut ajudes al tomàquet. La bleda...
En canvi, clar, la bleda
ningú ha
fet.
La bleda és una planta silvestre, és una planta que té una... Això, unes connotacions com de pobre, com, bueno, prejudicis.
De pobre?
Prejudicis
o...
en el món dels vegetals és terrible. Perquè...
Sí que no ha tingut l'oportunitat, ningú ha fet bleda la tícola,
veure...
i ha afegit sucre.
No, però se li han donat oportunitats a la bleda. La bleda ha tingut espai i no crec... No ens n'hem sortit. O ella no s'ha adaptat o no ha acabat de funcionar. S'ha barrejat amb... S'ha fet sofregit on hi ha hagut bleda. La bleda bullida al costat de l'espinac o de la mongeta verda no ha funcionat igual de bé.
No.
La bleda estava allà, però té un tronc, una tija, com molt blanca, que és més dura. I jo crec que això no l'ha ajudada.
No, és que...
Crec que no li ha anat a la contra.
És, sí, no, és una verdura proscrita. Poc llaminera. No he vist cap nen il·lusionat, quan dius, nens, avui per sopar hi ha bledes. O el nen està molt malament del cap i, i els pares el porten a una escola llibertària. Però dèieu del tomàquet que sí, que té una presència... Però és que a Mallorca, per exemple, han preferit fer productes de garrova abans de productes de bleda. Hi ha el palo, que és un licor de Mallorca fet amb garrova, que allà em direu, també, la garrova, quina cosa més silvestre, més de pobre. Doncs la bleda ha quedat per darrere. Imagineu-vos.
Però també penso que ara és el moment de la bleda. És a dir, ara la bleda és l'ingredient de moda, forma part de la... Si relacionem cura del càncer, ho relacionem amb la bleda. Qui ens ho havia de dir? Ara la bleda és benvinguda. S'han fet moltes campanyes contra el càncer. Ara les campanyes són a favor de la bleda. Jo crec que és el moment de... Ara que tenim aquest greu problema resolt, anem a pel gust, anem a millorar aquest gust. Provem, per començar, molt bé, bleda, però què tal si bleda amb una mica de sofregit, uns tallets de pernil? Que els científics aquí si han d'anar posant, han d'anar-ho trobant. La cuina ja no es fa d'un dia per l'altre. Sí, s'ha d'anar... És una cosa lenta.
Hi ha científics treballant per mirar de pal·liar aquest efecte secundari. De fet, ara hi ha molts biòlegs que s'estan dedicant tots els seus esforços a intentar el verdader miracle. El verdader miracle, que és que quan mengem bledes tinguin gust a dònut. Aquest seria el miracle definitiu i el que consagraria definitivament la ciència per damunt de la fe. Perquè en aquesta batalla la cosa va frec a frec. Però jo crec que la ciència, molt bé, aconsegueix la cura pel càncer, val, mini punt, però el que realment faria que hi hagués un salt qualitatiu i gairebé indiscutible seria que les bledes, menjar bledes, tinguessin gust a dònut. Això per mi seria definitiu.
Sí, 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 mira la patata, el versàtil que ha resultat, que té gust de tot el que vulguis, de pernil, té gust de baix en sal... tots els gustos
de mediterrani, hi ha aquelles patates mediterrànies amb gust d'ou ferrat,
pollastre. Clar, això és un miracle. Això és un miracle de la ciència. No sé,
i també està fet amb un origen, sí, i està fet amb un origen també molt dubtós. És a dir, quan tu agafes el primer tio que es va trobar una patata, el que em sembla difícil és que allò no es pensés que era una pedra, perquè al final és una forma lletja i és dura. No, en cap moment penses que allò pot ser comestible.
La història de la gastronomia és molt interessant pels herois desconeguts que han quedat herois i heroïnes desconeguts que han quedat al darrere, perquè qui va ser la primera persona que va menjar un cargol? Qui va ser...
És a dir, algú que tenia molta gana, segur.
Segur, o et menjaven qualsevol marranada. Però fixa't, algú que provés de menjar pedres, insistint que les pedres eren comestibles. Aquesta persona...
Sí, i potser les estava bullint, sí. I diu, li falten un parell de minuts més, i anar esperant...
Més pedra, més gravilla. No. En canvi, el miracle que és que un tubercle com la patata acabi sent una cosa tan deliciosa com una patata fregida, aquí hi ha hagut molts passos, molt assaig, error,
sí.
Perquè necessites...
Alquímia.
Necessites oli. Aquí se li acut trepitjar les olives i dir, mira, aquest suc el podem fregir, no? El podem posar al foc i llançar-hi aquesta mena de pedra I va, i resulta que és la cosa més deliciosa del món, després del dònut. Segurament han passat molts errors, com fer patata bullida... No, la bullirem amb aigua. Sí. Però el geni que es va llançar a oli bullint, per primer cop...
Oli roent, sí.
S'havien portat moltes cremades, desquitxades, però... Però el servei que ha fet a l'humanitat és, jo crec que és tan gran com, què sé jo, Neil Armstrong, Jorge Lorenzo o Einstein.
O els inventors de la cura del càncer. Sí, sí, sens dubte, sens dubte. Clar, a mi hi ha un parell de qüestions que m'inquieten. Una és, com afectarà la cura pel càncer a la indústria alimentària i a la gastronomia? És a dir, es perdran les tradicions culinàries o s'adaptaran a la nova realitat? Ho comentem després d'aquesta darrera pausa.
Tres ràdios esport. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio, serveis informatius.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Cada dissabte a la 1 del migdia, la tertúlia hipotètica amb Adrià Quatrecases a IB3 Ràdio.
Seguim fent tertúlia a IB3 amb el Biel Perelló i la Dolors Boatella amb aquest escenari hipotètic que plantegem avui. Què passaria si es descobrís la cura pel càncer, però el seu principal efecte secundari fos que tot el que menges a partir d'aleshores té gust a bleda? I ens plantejàvem i ens qüestionàvem què passaria a nivell cultural, pràcticament, no? Les tradicions que tenim, cada terra té la seva cuina, segurament és un dels segells principals a l'hora de diferenciar-se, i és un factor que condicionarà moltíssim. És a dir, no sé si per Nadal la gent seguirà preparant els mateixos àpats, o si per festes la gent prepararà els mateixos pastissos, o tot això es deixarà de fer, primera, per solidaritat amb la gent que només té gust a bleda, que això em sembla que és un gest molt humà i molt bonic,
és que sí.
Però també, a vegades, per una qüestió d'eficàcia, de dir, escolta'm, això potser no té sentit. És que no sé si tindrà una afectació molt profunda,
eh? Jo crec que estem davant sempre, Sempre estem davant d'una oportunitat i ho hem de veure clar. O sigui, fa molta mandra, ara que és temps també de juntar-se i fer calçotades, de fer grans àpats, barbacoes, fa molta mandra organitzar-ho, fa molta mandra fer grans àpats, i que a més costa molts doblers, que tot ha pujat molt, que l'oli està molt car, que tot està... Saps allò que dius, hòstia, un litre d'oli, 9 euros, em moro? Clar, i si fem una cosa més senzilla? Ens solidaritzem amb els de les bledes, mengem bleda, que està... Bueno, no és que estigui bona, però fem-li un lloc a la nostra cuina. Siguem solidaris. I a la vegada, la gent que estigui en tractament se senti acompanyada, se senti sororitzada, i no ho sé... Al final tots hi guanyarem, perquè invertir en bledes és invertir en salut.
Però mira, Dolors, jo crec que és molt bona idea i seria un món utòpic molt bonic, però hi ha molt integrista del Nadal. Gent que vol polvorons, gent que vol sopa de Nadal, gent que vol porcella, es negaran a menjar bleda. Tot i que jo penso... que seria un gest molt bonic. Per Nadal, bleda. I una...
Cada bleda al seu corral. Mira que ja em surt un eslògan. Per Nadal, cada bleda al corral, al seu o al que li toqui. Però
el que
està
que
bé.
No sé si, però no sé si llavors tothom ha de menjar bleda. És a dir, la lògica seria que la gent que no ha passat un càncer i que, per tant, no té gust a bleda, mengi bleda. Sí. Però la gent... que ja té gust a bleda, que no mengi bleda, perquè si menges bledes quan tot ja té gust a bleda, Segurament hi ha risc de sobredosi.
No, no m'ho crec, no m'ho crec, no cansa mai. És saníssim. No...
A veure, és un gust que té molt de marge, eh? És a dir, fins que no comences a tenir gust de bleda, tu li pots fotre molta bleda, eh?
És que seria estrany. Saps què vull dir? Com l'últim sopar, com si tots haguéssim menjat pa i coses, amb coses, i Jesucrist hagués menjat paella. No quedaria molt bé. Jo crec que per això no hi ha un registre...
No quedaria bé, no quedaria gens bé, especialment si després paguen a parts iguals.
Clar.
Perquè s'ha explicat molt. D'aquesta escena s'ha explicat tot, però no s'ha explicat el moment del compte.
Sí, no s'ha explicat el moment en què el Judas diu ara. és
que es va demanar postre.
Fins aquí.
Clar.
És fins aquí.
Clar. Fins aquí. Jo crec que Judas va dir, jo m'he demanat una amanida, vosaltres us heu demanat dos plats i jo no penso pagar la part igual, parts iguals.
Tots hem demanat amanida i una cosa per compartir. I el Messias aquí ha demanat una paella per un. O sigui que...
O sigui, una paella de dos per un.
Que ara serà rata. Per
no, era mínim dos comensals.
Ha de ser rata, és de ser rata, és de ser mala persona.
Sí.
Per tant, el Nadal,
sí,
ja que celebrem l'esperit del Nostre Senyor i el Pare Noel, doncs tothom ha de menjar el mateix. I després algú ha de trair algú de la taula. Ha de fer
clar,
una...
per tradició.
Per tradició.
Però crec que Nadal no estem parlant del mateix moment bíblic. Vull dir que Nadal és un naixement. No ha donat temps a que passi tot això encara. Ara per Setmana Santa sí. Ara per Setmana Santa sí. Que a més, Setmana Santa invita a la contrició, a la dieta obligada. És a dir, què va passar? Recordem un moment aquest fragment. Molt bé, hi ha el Sant Sopar, hi ha una traïció, algú s'ha demanat una paella per dos per un...
Sí.
En un sopar que tothom era una mica de pica-pica i algo per compartir. Bueno,
és com havien quedat. És com havien quedat per WhatsApp.
I un plat per hom. I algú que es demana això. Bueno, i allà aquí hi ha un merder. Acaba malament.
Acaba
malament.
Acaba amb dos
mons. Hi ha una trifulca. I recordem què ens diu la història de veritat de la Bíblia. Que després...
Està tres dies fent la digestió.
Tothom emprenyat i aleshores ningú va poder menjar ni carn, ni peix, ni res.
Uf, sí, no. Bueno, jo és que la Bíblia...
Sentim Quaresma.
La Bíblia és un llibre que sempre m'ha costat d'empassar. No sé com dir-ho. Jo, de fet, els confonc. De vegades estic llegint la Bíblia i penso, ara surt el Frodo o... és... Perquè són dos...
Qui porta l'anell, no?
Són dos llibres. No recordava l'anell.
No, moltes barbes llargues.
Sí, però és molts personatges, molta descripció absurda i molta mitologia ficada amb calçador, perquè...
molta palla.
Però hi ha molta palla, però... La trama mola bastant, atrapa.
No sé què dir-te,
La batalla final mola bastant, de la tercera entrega.
Sí, l'apocalipsi... Aquí jo crec que els deixebles, els evangelistes, l'apocalipsi va ser cosa de Sant Joan. Que per
alerta, què dius,
La culpa sempre del Sant Joan.
Com són els mallorquins.
Com que no tenen aquesta d'això i venen tots aquí, ara la culpa serà de Sant Joan.
No,
vamos.
La culpa és de Judas, però era el que tenia l'estil així d'escriptura com més Jack Kerouac, per entendre'ns.
Més depriment.
Més... més generació beat, no? Allen Ginsberg, com molt pim-pam, pim-pam, aquí idea bé, idea que es queda. Els quatre genets de l'apocalipsi, això és una idea visual molt potent, però és... podia ser de la generació beat, perfectament. Podia ser un viatger de temps.
La generació beat són aquells que estaven en aquell hotel a Nova York.
No sé...
Drogant-se tot el dia?
Això era una altra generació, crec. Que era més...
Jo, perdoneu, perdoneu. No. Jo crec que tenim un problema, que és que sou tan cultes, sou tertulians tan cultes, que aconseguiu passar de parlar de la cura del càncer a parlar durant una hora sobre bledes i acabar parlant de contracultura i de la Bíblia. Llavors... Crec que tenim un problema, que teniu un excés de coneixements i això fa que ens quedem amb coses al tinter, no? Hem arribat al final del programa i ens quedem sense marge per poder parlar d'altres efectes secundaris menors que també cal tenir en compte de la cura del càncer, com que provoca que el dit petit creixi molt i adelanti fins i tot a l'índex, cosa que provoca un conflicte de nomenclatura, que fa que et supuri Coca-Cola pels mugrons, una micona... o un efecte secundari que no és gens, no s'ha de menys tenir, com és que de cop parles francès. Mm. Però bé, això ho haurem d'abordar en una altra ocasió. Evidentment, avui ens hem centrat en el gran tema, que és la bleda. Biel Perelló, Dolors Botella, moltíssimes gràcies per la vostra participació i fins la setmana que ve.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Són les dues.